Tots som súpers, tots som grans, ella també.
Visca!
Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la coministra d'Afers Humans, la periodista i escriptora Lolita Bosch.
Cada setmana, o cada 15 dies, més ben dit, a la Lolita Bosch ens explica històries extraordinàries que normalment li queden bastant lluny. Hem explicat la història de Narcís Monturiol, Salinger, les germanes Uri...
Salinger em queda una mica a prop, eh?
Sí, perquè vas estar a prop de la porta.
Vaig estar a prop de la porta, sí.
Però, clar, emocionalment et queden més lluny. En canvi, avui vols explicar una història que et queda més a prop.
Molt a prop. És una història trista, em sap greu per l'estat de gràcia, però de tant en quant s'ha de fer cas a les víctimes... I és una història que em toca molt, molt de prop. Jo he treballat durant molts anys per la Pau de Mèxic i tinc una persona referencial que és una dona que m'ha permès entendre moltes coses de com funcionen les guerres i trencar molts mites, que es diu Leti Hidalgo. La Leti Hidalgo és una senyora, és una dona de la meva edat, que té dos fills, el Richie i el Roy. I aleshores us volia explicar el cas d'aquesta família. Aquesta família, que és classe mitja, mitja, perquè Mèxic sempre és medio bajo, medio alta, no, aquesta és classe mitja, mitja, amb molts esforços van pagar l'educació dels seus dos fills, la Leti era mestra, i aleshores el Roy, finalment, després d'entrar en una escola bilingüe, es va apuntar per anar a la universitat. I el primer dia d'universitat el van segrestar. Vale. I el van segrestar, és això que a Mèxic se'n diuen desaparecidos, que n'hi ha desenes de milers. Segons el govern n'hi ha 70.000, però en realitat n'hi ha moltíssims més i de la majoria no se'n sap res. I són joves que s'enduen de moltes ciutats, homes i dones, i els venen. En molts casos els venen per treballar com a sicarios o per treballar a la col·lecta de marihuana o per treballar als búnkers del narco comptant diners... o per creuar droga als Estats Units, o per trata de blanques, que es diu que és trata de mexicanes, per exemple, n'hi ha moltíssim. A les dones, moltes vegades les armes a fora de Mèxic es paguen amb dones.
Això estem parlant d'avui en dia?
Això estem parlant d'avui en dia, sí. I aleshores, per exemple, hi ha casos molt coneguts pels historiadors del narco, entre els quals jo em formo part, diguéssim, com a historiadora del narco, mexicà, sobretot, que es paguen les armes xines, les armes que proporciona la màfia xinesa a la Guerra de Mèxic, es paguen amb dones, no? I aleshores, doncs, necessito 100 dones, i 100 dones desapareixen una tarda d'una ciutat de Tamaulipas. Això està passant avui, sí.
Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro.
Llavors, Roy...
Aquesta cançó a la Leti li agrada molt.
Sí?
Sí, aquesta cançó a la Leti li agrada molt.
Perfecte.
I aleshores, quan jo vaig començar a treballar contra la guerra, que és quan van matar un amic meu d'una manera molt salvatge, el van dessagnar, tots tenim amics que han matat... o desaparegut, o mutilat, o segrestat, o amenaçat, o tal. Jo durant 7 anys he treballat de manera molt activa per la guerra i vaig començar per aquest cas, d'aquest amic meu, i molt aviat vaig començar a acostar-me a les mares de desapareguts perquè van ser les primeres que van tenir la valentia, igual que l'Argentina del Videla, diguéssim, d'aixecar la veu, perquè per amor una es juga la vida. Digues. Llavors les mares van començar a fer una cosa preciosa, que és que van sortir al carrer a brodar els noms dels seus fills, que és una cosa que nosaltres fem a Barcelona. El primer diumenge de cada mes ho fem a la Ciutadella, entrant per Sant Joan amb Esquerra, està tothom convidat, bueno, aquell tros de Sant Joan que es diu Lluís Companys, em sembla, no? Lluís Companys, molt relacionat amb Mèxic, també. I aleshores les mares van començar a brodar els noms dels seus fills, verd, si estaven desapareguts, en vermell, si tenien constància de que estaven morts, i els van començar a penjar a les places dels pobles, perquè la gent, perquè estiguessin presents, diguéssim. I aleshores, una de les dones que jo sempre li dic que eres mi madre coraje, Leti, una de les dones que primer va fer això va ser la Leti Hidalgo, que es va aixecar per explicar el cas del seu fill.
El seu fill, amb 18 anys, l'11 de gener de 2011, va ser segrestat a Sant Nicolás de los Garza, a Nuevo León.
Nuevo León. Sant Nicolás de los Garza és un barri de Monterrey, que és una ciutat fronterera amb els Estats Units, però no té pas de persones, té pas de mercaderies, però no té pas de persones. I Nuevo León sempre ha sigut un lloc on com referencial. Nuevo León ha sigut com la Catalunya, l'estat espanyol, diguéssim, que sempre figurava. Ara potser Madrid ho ha equilibrat, això, però que hi havia més museus, hi havia més cultura, hi havia més diners, hi havia més fàbriques, hi havia més producció i tal. Nuevo León era un referent per Mèxic, era el Mèxic que tothom volia ser. I és una ciutat que l'any 2011 va patir una degradació absoluta quan va entrar hi havia un càrtel que feia 40 anys que el dominava, perquè Mèxic ha traficat als Estats Units des dels anys 6, des de 1906 va començar, i hi havia un càrtel que el dominava de fa molt temps, que es deia el càrtel de Juárez, que vigilava tota aquella zona, i aleshores va passar una cosa molt estranya, que és que el càrtel del costat, que era el càrtel del Golfo, els càrtels sempre s'han heretat. O sigui, jo li passo al meu nebot, sempre a nebot, mai fill. Però el càrtel del Golfo va fer una cosa molt curiosa, que és que va contractar un exèrcit, va comprar un exèrcit, va comprar una part de l'exèrcit mexicà i el va convertir en l'exèrcit del seu càrtel. Aleshores, com que aquest exèrcit, que es diuen els Zetas, no tenien cap deute familiar, no tenien cap vincle amb ningú del càrtel, es van sublevar i es van quedar al càrtel del Golfo. I es van començar a expandir. I el Nuevo León està relativament a prop del Golfo, tenint en compte les distàncies de Mèxic, que són molt llargues.
I aquest càrtel és el que segresta Roy?
I llavors el càrtel se suposa, perquè les investigacions no estan tancades, que la gent del càrtel del Golfo, que ara es feien dir càrtel del Golfo, ara es diuen els Zetas, van segrestar el Roy. I això ho sabem per una trucada que va rebre l'Aleti quan se'l van endur, per demanar diners. La primera vegada que li van demanar extorsió. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana, oh.
D'acord. Quants dies passen des que el segresten fins que rep una trucada? Més o menys, eh? El segresten l'11 de gener del 2011.
Dos dies passen.
Llavors rep una trucada que li diuen què?
Espera, que primer t'explico el segrest, perquè a Mèxic aquesta gent es diuen desaparecidos. No? Sí. Nuestros desaparecidas, nuestros desaparecidos. I la mare del Roy va alçar la veu i va dir: mi hijo no está desaparecido, mi hijo está secuestrado. I aleshores jo la vaig conèixer, és una persona a la que adoro absolutament, és un referent, i vaig entrevistar-la durant moltes hores per entendre aquest segrest que ara us explicaré. Ell, el primer dia que havia començat la universitat, que estava estudiant lingüística, i volia venir a Europa, volia anar a Itàlia a fer un curs d'Erasmus, tenia molts somnis, era un nen molt responsable, estava sopant, va sopar amb el seu germà Richie i la seva mare, van veure un programa a la televisió i se'n van anar a dormir en el pis de dalt. Era una caseta de dos pisos, a baix hi havia la sala, van sopar huevos con chorizo i se'n van anar a dormir. I aleshores, a la una del matí, van sentir un cop molt fort, que era una camioneta rebentant la reixa de casa seva a cops, diguéssim, no? No van entendre què havia passat, tot i que en aquella zona ja estava desapareixent gent, però fins aquell moment l'Aleti, com moltes altres persones de Mèxic, pensaven que s'enduien a la gent que d'alguna manera estava vinculada o que algo habrán hecho, que tal. Però no, una camioneta va rebentar la porta de casa seva i van baixar-ne 14 persones encaputxades amb una armilla que posava policia d'Escobedo i una persona sense passamuntanyes que va donar la cara i ella va sortir al balcó, va començar a cridar ajúdenme, ajúdenme, i un senyor la va encanyonar amb una AK-47 que a Mèxic es diu cuerno de chivo, i va dir métase senyora. Llavors va entrar i va agafar en els tres, a la mare i els dos fills, bueno, els fills pobrets, imagina't, el Richie tenia 16 anys i el Roy en tenia 18, van baixar, els pares estaven separats, van baixar a baix a la cuina a agafar un ganivet de la cuina per protegir la seva mare, però van entrar aquests 15 tios, 14 encaputxats i el que no estava amb el passamuntanyes amb arma llarga, es diu a Mèxic, que és una AK-47, que és el que aquí es coneix com una metralladora, que és una sí. És amb la que s'està fent la guerra del narco, que és una arma txeca. I aleshores els van agafar els tres, els van ficar en el quarto de l'Aleti, els van encanyonar, mentre els altres buidaven la casa. Buidar la casa em refereixo que es van endur les bambes, els mitjons...
Però què buscaven?
Diners, el que fos que valgués diners. Es van endur les bambes, el que fos.
Ingressos pel càrtel, o per què?
O per viure ells.
O per viure
ells. No se sap.
Per tant, no buscaven el Roy directament.
No sabien ni qui era el Roy. No, van entrar en una casa, van rebentar una porta, que això va així, diguéssim, costa molt d'entendre.
Tu estàs dormint i de sobte...
pam, jo conec a molta gent que estàs dormint i de sobte, pam, li ha passat això, i la gent intenta tenir un sobretot si ets activista i tal, penses per on sortiria si em passés això, i et fan cursos per preparar-te, però a la ciutadania en general que li està passant, aquesta senyora estava dormint a la una del matí, pam, va sentir això, li van dir, meta-se senyora, i de repente es va trobar a terra amb els seus dos fills, cadascun apuntat amb una arma blanca i ella amb una arma larga, i ella demanant no les hagan nada. Llavors sentia com els altres estaven regirant tota la casa, l'habitació dels dos nens, la cuina, la sala, es van endur la tele, es van endur un ordinador, es van endur dos cotxes, perquè hi havia el de l'Aleti i el del pare de l'Aleti, que aquella nit l'havia deixat allà, es van endur les bambes, es van endur els mitjons, o sigui, es van endur coses inversemblants, fins al punt que es van endur la carn que hi havia al congelador. O sigui, es van endur carn per sopar, perquè vegis lo difícil també que és jutjar aquesta gent. O sigui, de repente va entrar i van obrir el congelador, van agafar la carn congelada i se la van endur, també. Uh-huh. I quan ja havien carregat la furgoneta amb totes aquestes coses...
Que ells pensaven que ja estaven salvats.
Que ja estaven salvats, perquè ja se n'anaven, va entrar el senyor que no portava el passamuntanyes i va dir... Con esto no nos basta, necesitamos algo más. I llavors li va dir a Leti, elige un hijo.
No,
sí.
De veritat.
De veritat, li va dir, elige un hijo, nos llevamos a uno, elige. I llavors la Leti va implorar que se l'enduguessin amb ella.
Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena.
L'Aleti què fa, llavors?
Aleshores, l'Aleti implora que se l'enduguin amb ella, i llavors ells comencen a donar cops a la família i els comencen
amb la culata del cuerno de chivo,
els comencen a donar cops i tal, elija uno, i al final aquest senyor va dir, bueno, ja, ¿quién es el mayor? I com que el Richie, que és més petit, tenia 16 anys en aquella època, ara en té 21, era més rabassut i més, semblava més fort. El Roy era un noi, vull pensar, un noi prim, alt, sempre molt presumit, anava molt, molt ben vestit i tal. Van pensar que era el petit. I llavors van pensar que el Richie era el gran i se'l van començar a endur. I el Richie cridava, no, mamà, ajuda'm. I llavors el Roy, amb un acte de generositat que jo he vist més d'una vegada a la Guerra de Mèxic, va dir, llévenme a mi, jo soy el mayor. Llavors van tirar el Richie, van agafar el Roy... I se la van endur, però quan se l'enduien, a la mare i en el Richard els van tirar sobre una manta. Llavors ells no podien creure que s'havien endut el Roy. Llavors van sentir la furgoneta que se n'anava, i quan se'n van anar a la furgoneta es van treure la manta del damunt i van començar a dir Roy. El van començar a buscar per tota la casa, van obrir els armaris, van anar a la cuina, van mirar fora i tal, van sortir al carrer, van començar a cridar Roy, i els veïns estaven tots aterroritzats perquè era la quarta vegada que passava això en aquell carrer. Ja se n'havien endut a tres de nois, bueno, dos d'una família, era la tercera vegada que passava, però una vegada s'havien endut a dos germans i un altre amb un altre, que eren els seus veïns, i van veure que el Roy no hi era. I quan el Roy no hi era, es van quedar absolutament col·lapsats, perquè com tu, com jo i com tothom, sempre penses que aquestes coses a tu no et passaran. Com nosaltres vivim, com diu la Mafalda, pensant que, por suerte, el mundo queda muy lejos.
Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con...
És una història al·lucinant...
Em sap greu, eh?
No. És una història al·lucinant que ens està explicant la Lolita Bosch d'un casc del 2011, però estem... Clar, evidentment, això passava abans i ha passat després del 2011.
I passarà en aquest moment mentre estem escoltant això. Passa constantment, això, Mèxic. Passa constantment. Funciona així. Des de dintre es diu la guerra del narco i des de fora diem que hi ha molta violència o...
I parlen de desaparecidos.
I
llavors, què? O sigui, un cop passa això,
aleshores,
l'Aleti què fa?
Aleshores, un cop passa això, l'Aleti, al final, hi ha un veí que li diu entre aquí, llavors entren a casa seva i truquen, que feia molt poc que havia arribat a Monterrey, que és la capital de Nuevo León, a l'exèrcit, perquè havien posat uns cartells molt grans que si li ocorre algo, llama a l'exèrcit. Entro que a l'exèrcit no li van fer ni cas, i aleshores el pare, que estava separat, el van avisar, van venir els avis del Roy, i van fer com un campament base a la sala de casa seva, perquè van pensar que el tornarien. Ells estaven segurs que pagarien un rescat i que el tornarien. I aleshores, al cap d'unes hores, diguéssim, va ser... Això va passar a la una del matí, doncs l'endemà, cap a les 7 o les 8, la van trucar per primera vegada i li van dir Roy está vivo. I llavors la Leti va dir, quiero hablar con él. I li van passar un nen que no era el Roy. I li deia, mamà, paga, güey, paga. Però el Roy no parlava així. I llavors la Leti va dir, no, quiero hablar con mi hijo, quiero hablar con mi hijo, quiero hablar con mi hijo. I li van dir, nos trae medio millón de pesos.
Que vindria a ser...
Que vindria a ser 30.000 euros, sí. Més o menys. Nos trae medio millón de pesos y nosotros entregamos a su hijo. Y ella me dijo, no puedo conseguir 30, medio millón de pesos porque me tendría que vender todo lo que me han robado. Mi familia no tiene medio millón de pesos. Eres entrabañadora, la letra mestra de una primaria. Y llavors van dir, bueno, i van començar a negociar els preus, ¿vale? Sí. I mentre ella li anaven dient coses com, para usted esto es lo que vale su hijo, esta es la cantidad de dinero que cuesta su hijo y tal. Total, al final van aconseguir reunir uns 85.000 pesos, que són...
Res. Comparat amb mig milió, evidentment, ja es veu la diferència.
Molt poc, i haurien ser potser uns, no sé, molt poc, realment. I aleshores el van anar a entregar, li van dir, deje esta bolsa, vaya a la iglesia, tal lugar, al lado de su casa. I llavors ella se'n va anar amb el Richie i el pare i va dir, baixo jo sola per si em segresten, que no segrestin també vosaltres. Vosaltres quedeu en el cotxe, que el pare va venir amb el seu cotxe, i vigileu-me mentre entrego els diners. Llavors la Leti es va parar davant de l'església, que és molt creient, es va parar davant de l'església amb una bossa amb aquests diners que havia aconseguit dels veïns, dels amics i tal, en qüestió d'hores. I aleshores va venir un cotxe, va obrir, va dir, usted es la mamá de Roy, si li van agafar la bossa, van tancar i se'n van anar.
Ja està.
I llavors ella se'n va anar a casa seva a esperar que tornés el Roy.
Per favor.
I aleshores, al cap d'una estona, va trucar un senyor que es va identificar com el càrtel del Golfo, per això t'explicava això a l'inici, uh-huh. i va dir... Oiga, pinche puta, ¿no nos tenía que pagar? I ella va dir, jo ja pagué. Diu, ai, disculpe, era otra. I li van penjar el telèfon. I llavors ella es va tornar boja. El telèfon, com et pots imaginar, perquè els és absolutament igual... no estava ni encriptat ni res, i va agafar i va tornar la trucada. Vale? La van trucar al seu mòbil, que no li van robar perquè el tenia en el quarto, i va agafar i va tornar la trucada. I va dir, quiero hablar con mi hijo. I llavors el senyor aquest, que li va dir, me llamo Alejandro Fernández, que és el fill del Vicente Fernández, és un senyor que canta rancheras, li va dir, me llamo Alejandro, palabra de Alejandro Fernández, el càrtel del Golfo, que és com si jo et digués, jo què sé, saps? Te habla Mecano, una cosa així. I aleshores va dir, quiero hablar con mi hijo. I llavors va sentir com algú entrava en una habitació, se sentia el ressò de les petjades i tal, i va sentir aquesta frase, a ver, cabrones, ¿cuál de ustedes es Roy? Perquè en tenien a molts de segrestats.
Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro.
No sé, tinc ganes de saber el final de la història, tinc ganes de que acabi bé, però fa bueno, tota la pinta de que no.
No acaba molt bé. Llavors aconsegueix parlar amb el Roy, ella, i el Roy li diu, mamà, sàcame d'aquí, ell li diu, no te preocupes.
Era ell aquest cop,
era
aquest cop sí.
Aquest cop era ell. I li va dir, perdoneu, no te preocupes, miquito, lo estamos intentando i tal, i van a veure monges, van a veure capellans, va demanar més diners, tal, perquè li van demanar un segon rescat. Clar. Va pagar un segon rescat, sí. No li van entregar el Roy, mai més va rebre una trucada, el telèfon estava desconnectat. Es va convertir, que és una cosa que estan fent les mares dels desapareguts a Mèxic, en madre detective, que es diuen, i aleshores pues, va anar a contractar el GPS del telèfon del seu fill, va saber on estava, va anar a la policia i li va dir, mire, aquí està el telèfon de mi hijo, està en activo, lo están usando. Va fer moltes coses. Va anar per les carreteres, va veure si hi havia alguna marca d'alguna cosa, va arribar on hi havia el telèfon del seu fill, va veure unes furgonetes a fora, va fer fotos
de les
matrícules.
Això estem parlant de setmanes, de mesos i d'anys.
Sí, fins que es va donar compte que les autoritats de Mèxic no farien res, perquè hi havien, per ells el Roy era un cas. I aleshores la Leti, que és una persona realment extraordinària, va fer el que va entendre que podia fer, que era sortir al carrer i demanar l'ajuda de la ciutadania, perquè llavors la premsa et dona... O sigui, ara, per exemple, ella sap que jo us estic explicant això aquí. La premsa et dona ressò. I llavors ella va sortir i, per hacerte el cuento corto, que diuen a Mèxic, uh-huh. Va estudiar drets humans... Va a les universitats i pregunta quantos d'ustedes tenen un familiar desaparecido i són al voltant del 80% en el nord de Mèxic. S'ha capacitat amb ciència forense per identificar restes d'ADN. Ha fet viatjar als mocadors brodats arreu del món. Nosaltres els hem exposat diverses vegades al CCCB i és una de les fundadores d'un col·lectiu de víctimes que avui dia té força perquè està junt, que ha acabat, per ara seguim buscant el Roy, però per ara anem pel punt que ella diu des de que la premsa me hace caso cuando voy a la delegación, que es la comisaría, me dan una silla para sentarme.
Mirando rápido la vida, pero...
Possibilitats de que això acabi bé i de que acabin trobant el Roy, n'hi ha?
Sí, n'hi ha. Tornen pocs, però tornen. Alguns tornen, alguns estan a presons amb un altre nom per error, molts estan en els búnkers on treballen... Els narcos tenen esclaus, diguéssim, tenen camps de treball. I els tenen allà treballant, i de tant en quant alguns tornen. Nosaltres n'hem vist tornar. I quan jo li vaig preguntar al Richie ¿dónde crees que está tu hermano? I em va dir, a veces rezo para que esté vivo y a veces rezo para que esté muerto.
Avui aquesta història extraordinària de la Lolita, que avui li queda bastant més a prop i que realment ha estat difícil d'explicar, gràcies Lolita, i difícil d'escoltar, t'ho he dit també.
Perquè... No et sap greu.
No et sàpiga greu.
Qualsevol missatge que li vulgueu enviar a la Leti, me l'envieu en el meu Twitter, que és Lolita Bosch, i jo li faré arribar. Perquè aquestes coses petites, que a gent com a tu li importi el seu cas, és el que l'ha permès seguir buscant.
Això t'anava a dir, serveix que l'Estat de Gràcia i altres programes
sí,
en parlem?
Sí, és fonamental.
Doncs
i qualsevol missatge d'ànim, jo li reenvio. @ Lolita Bosch, és el meu Twitter.
Moltes gràcies, Lolita.
Vosaltres.
Estat de Gràcia.